Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les 6 i des d'ara fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
I ara que ja hem deixat l'estiu enrere, tenim ganes de tornar a activar-nos. I amb qui millor, doncs, que fer-ho amb la Jess Bonet. Jess, molt bon dia.
Molt bon dia.
La Jess és llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i, per tant, ella sabrà com recomanar-nos això de posar-nos altra vegada en forma, que ens costa tant. I, a més, en forma, gent que no està acostumada a fer exercici. Jo crec que seria el gran repte per tu.
És el repte que ens plantegem aquest any, oi?
Sí.
Doncs mira, de fet, el que ara està perfecte és que comencem, diguéssim, com una nova etapa, no? Tots venim amb moltes ganes i, per tant, és un bon moment per fixar-nos objectius i, sobretot, per adquirir aquests hàbits saludables, no? Tant d'alimentació com d'exercici i activitat física. Perquè no ens oblidem que hem de diferenciar dues coses. Una és l'activitat física, que seria qualsevol activitat que mou el cos, per exemple, doncs anar caminant a la feina o pujar les escales de casa, i l'altre seria l'exercici físic, que és aquesta activitat física pautada, val? Per tant, hem d'intentar que en la nostra vida diària hi hagi aquestes dues coses, tant l'activitat física com l'exercici físic.
Val, i entenem, doncs, que hi ha persones que són actives però que, en canvi, no fan exercici, i ara hem de fer que els nostres oients siguin persones actives i, a més, també facin activitat física com exercici físic. Les dues coses, activitat i exercici. Segurament molts ja ho són, però si els hi donem unes pautes, segur que ens podem ajudar una mica, no?
Segur que sí.
Jo parlo dient ells, però és que jo m'incloco amb l'estat, perquè havia sigut molt activa i ara cada vegada ho soc menys.
Doncs sí, el primer que haurem de fer és ser conscients de que el nostre cos està bé per poder fer exercici i, per tant, una petita revisió mèdica sempre ens va molt bé, un electrocardiograma i una analítica, això ho hauríem de fer com a base cada un cop l'any. I més ara, sobretot, que doncs, probablement molts oients hauran passat la Covid i, per tant, està molt bé saber que estem en forma. Després d'això, moltes vegades busquem excuses, no?
Sempre.
Per no fer activitat física.
Les busquem i les trobem.
Llavors, us dic així com una petita pinzellada de com combatre aquestes excuses, no? Primer de tot, doncs, podríem buscar un company o companya, doncs, per fer exercici, ja sigui al migdia, a l'hora, aquesta petita pausa que tenim de la feina, o ja sigui una amiga quan surt de la feina, o ja sigui el teu fill adolescent que té ganes de moure's i que quan arribes a casa diu, vinga, va, sortim a fer mitja horeta, tres quarts d'hora d'algun tipus d'exercici. Un gimnàs, una classe online que pots fer des de casa. Qualsevol cosa d'aquestes la podem trobar ara mateix, per tant, no hi ha excusa. Més igual que fem 20 minuts d'exercici que una hora. Quan ens iniciem amb 20 minuts d'exercici, 3-4 cops per setmana, és suficient perquè notem aquest estímul nou i, per tant, que comencem a crear aquest hàbit tan necessari. Després, molt important, proposar-nos reptes petits per motivar-nos. No vulguem fer el primer dia una marató, no vulguem fer el primer dia pujar a qualsevol pic, no? No, busquem reptes petitets. I després, no ens posem al cap una activitat que estigui de moda. Ha de ser una activitat que ens motivi, perquè si no ens motiva, no ens aconseguirem enganxar.
Per moda que sigui, no ens acabarem enganxant.
Ah, exacte.
I ara que estem engrescats, com ho fem?
Doncs primer, què és el que vols aconseguir? Tenir un estil de vida saludable, ser actiu, fer exercici. Sí, hem de saber clarament què és el que volem. I a partir d'aquí vam dissenyar un programa d'entrenament que sigui personalitzat i realista. És a dir, aquests objectius clars, a curt termini, poqueta cosa. I intentar fer el principi aquest de progressió per evitar lesions. Doncs, per exemple, si volem començar a córrer, hem de caminar a córrer. No podem posar-nos a córrer de cop.
La del caco que dèiem,
exacte.
Caminar a córrer, caminar a córrer.
Una miqueta hem de fer una petita progressió per evolucionar, val? I també intentar fer exercicis que ens incloguin tota la musculatura del cos o gran part d'aquesta musculatura del cos, doncs per treballar-lo tot i per notar que realment estem fent aquest tipus d'exercici, i sobretot un treball muscular. Val? Perquè moltes vegades ens passa que pensem molt en el cardio, bici, córrer, nedar, caminar, però com més grans ens fem, més important és el treball de força perquè la nostra musculatura estigui bé i perquè ens sentim, doncs, que per les activitats quotidianes no tenim cap problema per fer-les. I llavors també, doncs, intentar, doncs, anar a la feina caminant, pujar les escales, posar algun dia de descans, escalfar quan fem un exercici, no fer exercici si ens fa mal alguna cosa. En definitiva, per tant, escoltar el cos.
Exacte. Això és molt important. I quan tardarem en notar els canvis?
A veure, al principi el que hauríem de buscar és tenir un estil de vida saludable. Per tant, el primer objectiu és aquest. I a partir d'aquí, doncs podem tardar un mes, dos mesos, depèn de lo regular que siguem. Però no us oblideu que el més important és que els beneficis que obtindrem de fer activitat física i exercici físic és millorar la salut, tenir més energia, menys estrès, dormir millor, un millor estat d'ànim, augmentar les defenses, i més coses positives no us puc dir.
I tant, doncs ens agraden. Podríem tenir alguna imatge de què és el que hem de fer?
Doncs mira, podem fer una petita pauta que podem penjar a les xarxes socials?
Sí, diré que sí.
I així que la gent ens vagi comentant a veure com es va sentint.
Val, per tant, penjarem la pauta a les xarxes socials, estigueu pendents, i nosaltres ens retrobarem ben aviat, o sigui que seguirem fent exercici, Jess.
I tant que sí.
Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.
Una setmana sí, una setmana no. A la primera pedra us convidem a obrir les pàgines d'un llibre. Són les recomanacions que ens proposa la periodista i escriptora Eva Comas. I la primera recomanació és, podríem dir, de gènere negre. Aquesta setmana s'ha posat a la venda una crònica sobre l'última condemna a mort a Andorra l'any 1943. Es titula Morts, qui us ha mort? I la signa l'escriptor i professor de literatura Iñaki Rubio. La publica a l'editorial Coma Negra. Eva, bon dia. Que encara
Hola, molt bon dia.
Explica'ns una mica quin és aquest crim que realment va trasbalsar el Pirineu.
Sí, mira, voldria fer referència a la coberta del llibre perquè els nostres oients se la imaginin. Imagineu-vos la plaça d'Andorra, la plaça central, amb tot un grup de gent que envolten a una persona que és Pere Areny, que té 29 anys, que acota el cap i estan llegint una sentència. L'última sentència de mort que es va dictar a Andorra, i l'estan voltant moltíssima gent que se'l mira, no? És a dir, és un crim exemplar. Això va passar, com has dit, l'any 1943, i feia 100 anys que no es dictava una sentència de mort a Andorra. De fet, el Tribunal de Corts, quan va dir que s'havia de condemnar a mort amb aquesta persona, van haver d'anar buscant els registres de feia gairebé 100 anys com s'havia d'aplicar el procediment per matar una persona, no?, havent-la condemnat a mort, per ajusticiar-la d'aquesta manera. Quin era el crim que havia comès Pere Areny i Aleix, que és aquest jove que condemnaven a mort? Uns mesos abans, un parell de mesos abans, havia assassinat en el seu germà. Li havia tirat un tret, estava dormint en el llit, el seu germà es deia Anton, era bastants anys més gran que ell, i això va passar una nit. El que passa és que aquesta història, que ja veieu que gairebé, no?, és
sí, sí,
el que dèiem, no?
Estic amb els ulls oberts, ben atenta.
Sí, una història de gènere negre, no? Es va jutjar molt de pressa, diguem-ne que sense tenir-ne gaire garanties, i es va donar per bona una versió de la història, que és que aquest germà petit es volia quedar amb l'herència d'aquesta casa, perquè era una casa andorrana rica, diguem-ne. Eren pagesos, ara bé, tenien moltes terres, tenien bestiar, i era el que s'anomenava allà una casa forta, no? El que passa és que aquest professor de literatura i també escriptor, que es diu Iñaki Rubio, 70 anys després de que aquests fets hagin passat, ha volgut veure si exactament els fets eren aquests. Ha tingut accés a una cosa que mai passa, que és el sumari del cas, no? Perquè ha aconseguit accedir a la família, que la família li deixés veure exactament què era el que havia passat, i llavors ha pogut reconstruir aquesta història que, ja us dic, són 360 pàgines que jo m'he llegit gairebé en 2 dies, perquè era allò de que com... No us he fet spoiler de què va, però ja us dic que és una, que és una història que restitueix la memòria d'uns fets que no s'haurien d'haver produït.
I que de fet també l'ambientació molt ben reflectida.
Moltíssim.
El paisatge d'Andorra, tots aquests apassionats d'Andorra, que jo crec que a Catalunya ho som tots molt, reconeixerem també els escenaris, no?
Sí, en part, perquè Andorra està molt canviada.
Clar, jo, res a veure, evidentment.
El que passa, que el paisatge hi és, Jo vaig tenir la sort d'anar, el dia que es va posar a la venda el llibre, vam anar amb una colla de periodistes a veure on s'havien produït tots aquests fets. Va ser molt emocionant, perquè ens havíem llegit el llibre i després vam veure la casa on havia succeït tot, que és una casa que s'anomena Cal Gastó, que es troba en un indret a prop de Carillo. Ara anireu recordant,
Ja ens hem situat, jo crec.
Els rius que passen per la zona
ja
i tot. Doncs vam poder veure aquesta casa, que era una casa antiga, ens l'hem d'imaginar, amb una Andorra rural que només tenia 5.000 persones.
Imagina't.
I us imagineu, un país amb només 5.000 persones, ara en té 70.000, que és una ciutat gairebé,
sí, sí,
no?
Sí, aquí, per recuperar aquell escenari hauries d'esborrar tot un seguit de cases, de tot, de construccions que han canviat la fesonomia. Sí.
Però el que fa l'Iñaki Rubio en aquest llibre és donar-li tanta presència al paisatge que gairebé el fa viu, en alguns casos, igual que fa viva aquesta casa. No? Aquesta casa també ens l'ensenya. I és molt curiós perquè explica bé com hi ha, en aquell moment, ja l'any 43, hi havia com dos tipus de persona, no? La persona més urbana, que anava a la muntanya i veia paisatge, com avui, no? Els de Can Fanga també.
Exacte,
faríem.
Que anem allà a veure-ho.
Oh, que maco, no? I, en canvi, la gent que en viu de la muntanya veu un lloc on hi ha recursos, veu un lloc per anar al bosc, no a quedar-se badat, sinó a treure llenya, a fer forns de calç, no? Forns de carbó, no? I aquesta dicotomia està molt ben explicada en el llibre.
Per tant, tu creus que l'estil d'aquesta crònica és molt fàcil de llegir, tu ja ho has dit.
Sí.
T'atrapa des del primer, des de la primera pàgina.
És un català molt genuí. És un català que, a més, intenta reproduir la manera de parlar andorrana d'aquella època.
Que maco.
I això ho fa molt, molt viu, però, a més, les descripcions, les comparacions, les metàfores estan molt ben trobades. Però no és difícil, no és difícil de llegir. I l'altra cosa important respecte de l'estil i la manera de construir, concebre aquesta història, és que ell ha treballat moltíssim la documentació, però no es fa gens carregosa. És a dir, no te l'està constantment ensenyant, he anat a veure aquest document, No, o sigui, t'ho va donant amb comptagotes, per dir-t'ho d'alguna manera, no hi ha ni una sola nota de peu de pàgina al llarg de tot el llibre, i va acompanyat de fotografies, com la que té representat produït abans de la portada, una mica ens ensenya, no?, tot aquest ambient, aquella Andorra així d'aquells anys 40, que encara no s'havia començat a modernitzar i a abocar de cara al comerç.
Fantàstic, doncs escolta'm, ens quedem amb aquesta recomanació. Morts, qui us ha mort, que ja el títol ja m'agrada molt, d'Iñaki Rubio, que està editat per Coma Negra, que és la recomanació que avui ens ha fet l'Eva Comas Arnal. Eva, moltíssimes gràcies, la setmana que ve més, eh?
La setmana que ve, més llibres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Estem a les portes de l'inici escolar i això suposa per la gran majoria la tornada a la rutina. Una rutina que es va trencar de manera dràstica per la Covid ara fa any i mig. La pandèmia, que va arribar sense avisar i ha suposat un impacte en la vida quotidiana de tots, el confinament perllongat, la incertesa i la por per una malaltia desconeguda ens ha fet i ens ha afectat a tots de manera més o menys intensa. A nivell psicològic, comencen ara a sortir les primeres xifres, els primers balanços. Marta Torres, psicòloga i coach, i amb ella volem parlar de les patologies i els efectes secundaris, els efectes psicològics derivats d'aquesta pandèmia. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
De fet, abans de la pandèmia, entre un 8 i un 10% de la població espanyola patia problemes de salut mental, però actualment s'estima que aquesta xifra podria augmentar entre un 15 i un 20%. És molt.
Sí, És moltíssim, és moltíssim, és una bestiesa. Però clar, és que és el confinament perllongat, la incertesa, la por, tot el que hem acumulat durant aquest temps, els dols malpassats, la manca d'oci nocturn, la manca de poder sociabilitzar de la manera en què estem acostumats, la manca de, el trencament d'aquelles coses que a vegades planeges tot l'any, que pot ser un esdeveniment, pot ser un viatge, tot això doncs s'ha trastocat i tot això doncs ens afecta emocionalment, evidentment.
I quins són els primers símptomes que podríem dir que es desprenen d'aquesta pandèmia?
Doncs mira, els primers símptomes serien aquests sentiments d'impotència, de soledat, de tristesa, preocupació per no poder, doncs jo que sense encat, sense feina o ens ha baixat la feina, doncs de no poder generar prou ingressos, preocupació per no estar acomodats a la feina. Després, doncs clar, dependrà de les nostres circumstàncies personals, de si hem estat afectats pel Covid, si hem tingut familiars doncs, que malauradament ens han deixat. Tot això són els primers símptomes, no? Que com es manifesten? Doncs amb insomni, sobretot, amb sentiments aquests de tristesa, manca, trastorns alimentaris, a vegades l'abús de substàncies també pot ser un símptoma, el començar a beure més alcohol, començar a jugar més als videojocs, estar-nos més aïllats, tenir por de sortir de casa, o l'ansietat i l'estrès.
Ara estàvem parlant dels videojocs, de coses que potser afectarien molt als més joves. En el cas dels joves, realment és preocupant? És més preocupant que en d'altres estats de la societat?
Sí, 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 realment és, bueno, en tots els col·lectius, però realment en els joves és molt preocupant perquè l'augment de casos amb trastorns alimentaris, per exemple, s'ha duplicat. Hi ha molts trastorns alimentaris entre els adolescents perquè s'han hagut de quedar més a casa, perquè s'han sentit més sols, perquè potser les relacions familiars, el tenir tant contacte amb la família, doncs aquestes relacions familiars no són bones, per les xarxes socials, perquè han sigut realment la sortida d'aquests joves que no han pogut, clar, no han pogut comunicar-se d'alguna altra manera, i sí, sí, estem veient entre els augments dels trastorns alimentaris i de les addiccions, patologies prèvies que s'han destapat arrel del confinament.
De és fet, a dir, Marta, ara sentíem aquesta setmana passada la notícia de l'augment de consum d'antidepressius entre els joves.
Sí, 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 hi ha un augment d'antidepressius i hi ha un augment de psicofàrmacs, doncs perquè han augmentat moltíssim els casos de trastorns mentals entre els adolescents. I bueno, doncs això ja n'hem parlat algunes vegades aquí en el programa, no? Que el fet de les xarxes socials ha sigut un fet bastant clau per això, a l'aïllament social un altre, i aquesta societat doncs que una mica ens fa que els adolescents hagin de ser millors, que la seva vida hagi de ser fantàstica perquè tenen un mirall a davant, que és internet, que els fa ser així, no? I això els pot provocar doncs, aquests sentiments de frustració, de no ser com els seus influencers, com els seus youtubers, i això clar, al final es reflecteix com doncs, amb depressions i amb ansietat. Vas al metge i et recepta un ansiolític i...
Clar, davant d'això, una reflexió per tancar, hem de buscar ajuda de teràpia. És a dir, normalment la solució no està en una pastilla ràpida, sinó que s'ha de treballar des de dins, i això requereix una consulta psicològica moltes vegades, no?
Oh, i tant. Bueno, és que, a veure, una cosa altra o l'altra, Noemí? Quan hi ha un problema greu s'ha d'anar al psiquiatre, s'ha d'anar al teu metge capçalera, però, evidentment, la teràpia el que ajuda és a donar eines. Nosaltres, els psicòlegs, ajudem a donar eines a aquestes persones a poder doncs, gestionar millor les seves emocions, gestionar millor tota aquesta frustració, tota aquesta soledat, i donar, en definitiva, que tenir eines per gestionar les emocions que els són negatives pel seu desenvolupament vital.
Uh-huh. Doncs Marta Torra, moltíssimes gràcies per pensar i per reflexionar sobre aquestes conseqüències de la pandèmia a nivell psicològic, i la setmana que ve ens tornem a trobar. Bona setmana.
Molt bé, bona setmana, Noemí.
La primera pedra. I remember you well.
in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet.
Quina relació hi ha entre l'atemptat al Manchester Arena que es va produir durant un concert d'Ariana Grande i aquest himne dels Oasis? I entre el tenista John McEnroe i aquest tema de Pretender? El Chelsea Hotel és un podcast que trobareu cada setmana a RAC+1 i que recorda una efemèride, una cançó i explica la història que les connecta. Olga Suanya és la directora d'aquest Chelsea Hotel. Olga, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemi.
Moltes ganes de sentir aquestes històries que s'amaguen al darrere de les cançons que conformen la banda sonora de les nostres vides. Avui ja podem escoltar un nou capítol. En aquesta ocasió, el protagonista és un tema de Paul McCartney. Però abans explica'ns una mica, amb les teves paraules, què és aquesta secció?
Bé, doncs el Chelsea Hotel, com explicaves molt bé tu, doncs és aquestes petites peces que estem fent aquí en format podcast, on expliquem, recordem una efemèride, recordem una cançó i expliquem una història que les connecta i que no sempre, a priori, és una connexió molt evident, no? Crec que una miqueta aquesta és la gràcia. De fet, hi ha moltes cançons que hem escoltat mil vegades i que, de fet, nosaltres mateixos desconeixem en què estan inspirades, quin és el seu significat o les històries que les han desencadenat. I, de fet, això és el que pretén el Chelsea, no? Descobrir què s'amaga darrere d'algunes d'aquestes cançons, moltes de les quals doncs, formen part de la banda sonora de la nostra vida. Blackbird singing in the dead of night.
Take these sunken eyes and learn to see. Que bonica, que bonica. I no és que vulguem fer spoiler de la secció, però quina història s'amaga darrere d'aquesta Blackbird dels Beatles? Perquè m'imagino que va més enllà de l'entrar a volar una merla.
Doncs sí, sí, bastant més enllà. La veritat és que Blackbird, en anglès, evidentment, significa una merla, i en el tema fins i tot es pot sentir el refilet d'aquest ocell en algun moment de la cançó. Però la història que s'amaga darrere d'aquesta cançó dels Beatles és una història molt bonica amb un rerefons social. De fet, McCartney la va revelar la història l'any 2016 en el marc d'un concert que va fer a la ciutat de Little Rock i on va desvetllar que la cançó estava inspirada en uns fets que van passar just avui, fa 64 anys, o sigui, l'any 57, el dia 4 de setembre, i van ser uns fets que es coneixen com els fets de Little Rock Nine. No us faré spoiler de la història,
perquè m'agradaria que l'escoltéssiu. Exacte, home, i tant, però ho buscarem a RAC+1, evidentment.
Però sí que us avanço que va ser una de les fites del moviment social pels drets civils que es va desenvolupar al cap de pocs anys, als anys 60. I, de fet, Paul McCartney, des de l'altra banda de l'Atlàntic, en aquell moment era molt jove, era un noi de 15 anys, va seguir molt aquell tema, i anys després va recuperar la figura d'aquells petits herois d'aquella història doncs, per escriure aquesta cançó.
Doncs ens agradarà molt seguir aquest RAC+1, aquest podcast del Chelsea Hotel, però també ens agradarà que ens expliquis fins ara. Ja sé que això costa molt, és com triar entre el pare i la mare, però quina seria la teva història preferida? Quina destacaries com la teva història preferida?
Mira, és molt difícil, perquè en el podcast, de fet, aquesta que estrenem avui és ja a l'episodi número 35, és a dir, que en portem moltes.
Sí, sí.
Però jo l'any passat en el blog, que és l'origen d'aquest podcast, em vaig fer 366 d'històries, amb la qual n'hi ha moltíssimes. Sí, sí, són moltes. Em vaig fer una per cada dia associades a una efemèride diferent. Però per triar-ne una, i que crec que és una història que a mi em va sorprendre, perquè jo sempre dic que la principal beneficiària d'aquest projecte sóc jo, perquè he descobert moltes històries fent tota aquesta recopilació d'informació, és una que em va sorprendre molt, que és una història que hi ha darrere d'un clàssic de The Police, que a més l'hem fet també en el podcast, el vam estrenar aquest estiu, i que és Every Breath You Take. Un tema que, a més, la gent associa a una cançó que està dins de totes les seleccions de cançons romàntiques, però que, en el fons, com explica la història d'Every Breath You Take, és una cançó que parla d'un amor molt controlador en un moment en què Sting estava passant per una crisi amb la seva primera dona. I aquesta cançó, el que és curiós, és que la va escriure en una casa que es diu Golden Eye, que està a Jamaica, i que era propietat d'Ian Fleming, l'autor i creador del personatge James Bond. Llavors ens va servir molt bé aquesta història per poder explicar també, recordar aquest personatge i descobrir, per tota aquella gent que no ho sapigués, doncs, que és una cançó que en comptes de ser un cant a l'amor així en el sentit més pur, està parlant d'una relació una mica tòxica, no?, i que té els efectes del dolor d'un amor no correspost, el gelos i fins i tot a vegades l'actitud controladora, no?, que moltes vegades comporten aquestes situacions.
Totes aquestes històries, d'on les treus? És a dir, estan totes escrites?
Sí, jo sempre dic que jo no he fet una feina d'investigació, sinó una feina de recopilació. Això han estat moltes hores de buscar a diferents fonts, també m'ha costat molt trobar quines eren les fonts correctes, perquè quan comences a buscar per internet la gent, hi ha vegades que hi ha fonts que no estan massa ben documentades, però he anat recopilant totes aquestes històries i ja et dic, la veritat és que ha estat molt, molt interessant per mi, en primer lloc trobar-les, no?, descobrir-les i després poder-les compartir en el format en blog com ho vam fer l'any passat, però bueno, al llarg de tot aquest any en el podcast de RAC1 la veritat és que poder-los donar un format sonor, no?, on més enllà d'escoltar la cançó estem també treballant amb molts recursos d'àudio, no?, recuperem doncs, diferents àudios, diferents trossos de pel·lícules, diferents trossos de discursos, crec que enriqueix molt i bueno, et transporta molt i juga molt bé amb tota aquesta màgia que té la ràdio, no?
Olga, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bon dia.
Un petó.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I a la primera pedra saludem ara en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé, quina bona cara que fas.
Ah, que sí, tu carai, també, carai. Tu també.
Certament són temps dubtosos per tantes i tantes històries. La majoria col·lectives, però també n'hi ha de singulars, segur. La sensació d'ofec quan es torna la rutina i, per tant, el desig de fotre el camp, deixar-ho tot enrere, és ineludible. Els pets ho diuen així. Malalties per mancança d'aire, nits estranyes de ressaca i mala maror. Mil raons per posar distància entre mi i aquesta terra feta a presó. No sempre, però, el que ens trobem ens convenç. El paradís somniat és difícil de trobar i arribes a la conclusió d'aquell que no estamos tan mal. I tornen els dubtes, les contradiccions i els propòsits d'esmena. Quan tens un pòsit solidificat, sempre que els anys i amb el propi esforç l'hagis construït, els cinc sentits s'activen i et disposes de nou. Els pets ho es posen clarament. Passa el temps i el vi de la nostàlgia que engoleixes per les tardes quan es fa fosc va recuperant per art de màgia gestos oblidats, sorolls, certes olors. I és així. És així com tornes a la vida de sempre, però amb un nou bagatge après. Ara saps que tot i ser el mateix, ets un altre i sabràs conduir amb destresa les antigues propostes, els vells somnis que mai havies aconseguit. Ara els encantaràs més sàviament. I tornaràs a ser, ho tornaràs a fer, i creu-me, molt i molt millor.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Marc, escolta'm, quines ganes tenia de tornar a començar.
Que t'has tornat a abonar, que estàs aquí a la fila 2, butaca 10.
Jo vaig sentir que deies que estaves en aquest seient i vaig dir, jo també m'hi sumo.
Doncs per favor, bueno, posa't el del costat, perquè si no la falda serà molt incòmode tota la temporada.
Hem volgut començar així perquè es noti que estem al Liceu.
Sí, escolta, això està a punt de començar, eh? Ja et dic, bueno, benvinguda, què tal?
Molt bé, i tu què tal? També l'estiu molt, si no?
L'estiu molt relaxant i ara ja, doncs, amb nervis de que comenci l'òpera, perquè, escolta, estem avorrits, volem... Sí, estem sí. aquí el primer dissabte i volem gresca.
I com començarem?
Doncs començarem, bueno, mira, anem a fer un repàs, si vols.
Sí.
Te recordes, la primera temporada va ser tot de mitologia i òpera, i, escolta, ens en vam sortir fins que, bueno, va venir el susto i vam acabar la temporada... de recomanant a la gent que veiés coses per YouTube i llavors els hi explicàvem abans. Llavors vam anar així. La segona temporada, que ja va ser la que vam anomenar Fila 2, Butaca 12, vam fer ja una mica de calaix de sastre. És a dir, fèiem òperes, però també xerràvem de veus, xerràvem de cantants, de cotilleos, fèiem una mica de tot. I llavors jo aquesta temporada he pensat, calla.
Calla.
Calla, que ja tinc un tema per la temporada. Escolta aquest fragment a veure si t'imagines de què anirà la cosa.
Home, això és Star Trek.
Ah, molt bé, home. Que tens aquest Trek i tu també?
No, bueno, no sóc gaire.
Oi, no m'he tret el xubasquero, però escolta,
sí,
a sota... Oi, jo sóc molt, i porto tatuatges i tot.
Un friqui de Star Trek.
Oh, totalment. Òpera i Star Trek, en podem parlar un dia. Què passava? Doncs passava i vaig pensar, escolta, ja tenim, després de dues temporades, a la gent molt preparada. I potser que aquesta temporada fem una mica d'exploració, no? Com deien els Star Trek, deien allò d'anar valentment on cap persona ha estat abans. Doncs escolta, farem una mica això. Ens embarquem, per dir-ho així, en un viatge d'exploració més enllà del típic ABC. Us porto exemples. Fem un exemple barroc, per exemple. Tothom, òpera barroca, què li ve al cap? L'Alcina de Händel. Com ens agrada, el barroc,
aquesta
música barroca tan maca, m'acatxis.
Sí,
doncs
sí.
Jo vaig pensar, calla, en comptes d'estar pensant en tot això de l'Alcina de Händel i aquesta àrea tan maca, que és el Tornami a Baguiar, que aquí ens canta la Joan Sader, la mira que canti. Doncs vaig pensar, escolta, Händel té altres òperes precioses que no coneixem tant. I escolta, per exemple, dic, per què no escoltem aquesta temporada el Ottone? Escoltem. Per cert, qui canta? El Xavier Sabat, el nostre contratenor del Berguedà més internacional del món. Va per tots llocs. O sigui que, escolta, l'Ottone l'escoltarem. Per què no escoltar coses més rares? Del Bel Canto, què tenim? Vam acabar la temporada liceística amb la Lucia di Lammermoor. Està pensant tu que me'n recordo que t'agrada molt això, també, jo aquí repartint la droga.
M'estàs guanyant.
Doncs escolta, en comptes de fer la Lucia, per què no pensem en una altra òpera Donizetti més estranya, com per exemple el Dom Sebastián? Escolta quin duo tan maco. Mira, si tenim fronteres noves per explorar. En Verdi passa exactament el mateix. Què és el típic que ve quan penses en Verdi al cap? Traviata. Brindem que tornem a estar junts. Doncs encara que no sembli, tenim molt Verdi relativament desconegut perquè no es programa tant. I penso, escolta, posats a escoltar coros, escolta...
Si no ho programa al Liceu, ho programes tu.
I tant, exacte. Al Gran Teatre de RAC1, doncs aquí programem les òperes. Escolta l'Àtila i mira també quin cor tan potent. No de Traviata, no només de Traviata viu l'home.
No, exacte,
l'home
segur.
Dona, però, vamos, que ja et dic, que es va notant, no?, el fil conductor
de la
temporada, doncs això volem fer. I després, escolta, doncs per anar acabant també d'aquests exemples que estem posant, el típic que ve al cap quan dius Puccini, la Bohème.
Oh, so,
Noemi, pregunta. Tu sabies que Puccini tenia una òpera western? Ah, no. De l'oest, era de l'oest, de l'oest, de gent amb bigoti i pistola? Sí, sí, no, escolta, escolta. Aquest és el tenor que fa de cowboy.
Ah, mira.
Sí, sí, sí. La fanxula de l'oest. Ah. La noia de l'oest. O sigui que, escolta, un western amb cara i ulls.
No ho hagués dit mai.
Doncs què et sembla si fem una temporada de carmelets, que dic jo, de pinya...
Escolta, ens has posat ara la cirereta i davant la pastanaga davant i ja l'hem mossegada.
I hem menjat preus carmelos, sí, de llimona, sí. De maduixa. Ara volem coses més rares. Més... tots els altres temes que ens agraden tant, eh? Les òperes que es presentin per tot el territori. Inclourem Sabadell, inclourem Palau... tot,
molt bé,
tot
perquè així descentralitzem.
Ho posem.
Em sembla molt bé.
Hem de fer també un deute pendent que tenim tu i jo.
Quin?
Que és el cicle de l'Anell, que ho vam deixar a la Valquíria quan va venir la Covid.
És veritat.
Ens vam quedar allà, doncs l'acabarem. Bueno, no l'acabarem, el tornarem a fer sencer. Parlarem de veus, parlarem de cantants, parlarem de cotilleos, que això m'agrada molt, tu.
Oh, m'encanta.
Com ens agraden els salseos que
no
hi ha
evitar-ho.
Darrere el taló. I això, parlem de tot. Això a on? Doncs, fila 2, butaca 12.
Em sembla fantàstic, yes. Marc. Em sembla fantàstic.
Estàs preparada?
Estic preparada.
Està tothom preparat? Cinturons, por favor, salides d'emergència. Doncs... despaguem.
Escolta'm, serà un viatge fantàstic. I escolta'm, si els nostres oients volen dir-nos alguna cosa, que ens segueixin a Twitter amb albelcantista, eh? Arroba albelcantista, que prenguin nota.
Sí, estrenem Twitter també, o sigui que allà anirem posant aquests carmelets, talls, fragments, oh, de tot.
Ho
posarem
fantàstic.
Més fàcil que mai.
Un viatge, com dèiem, fantàstic. Marc, que tinguis bona setmana.
Una abraçada enorme a tothom.
Adéu-siau.
Nulla. Andiamo.
La primera pedra.
Parlem de cinema. Joan Maria Morros, molt bon dia.
Què tal? Bon dia i ben trobada.
Moltes gràcies, igualment. Escolta'm, tenia moltes ganes de parlar de cinema i de pel·lícules i de sèries. Això serà demà, les sèries.
Sí.
Però avui, de moment...
mantindrem ja... l'esquema de fer sèries el diumenge.
Ah, exacte.
I pel·lícules el dissabte.
Exacte.
Pel·lícules es poden veure...
en general.
Sí, al cinema o a qualsevol de les plataformes, perquè cada vegada van tenint...
està canviant el consum del cinema.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Ja havia canviat una mica abans que marxessis.
Sí, i ara encara.
Però amb aquest any...
escolta'm, aquest any ha passat de tot, eh? Ha passat de tot. I veurem una pel·lícula avui que...
apta per tots els públics,
sí,
què et sembla?
Em sembla fantàstic, perquè hi ha encara nens que estan de vacances, jo crec que la majoria, sí. Ja s'acaben.
I aquesta t'haig de dir que els pot agradar, perquè evidentment venim d'aquí, però... potser hem d'anar a una edat una miqueta més elevada, perquè estem parlant de la història d'on va néixer, d'on va crear, és a dir, com es va crear el personatge de Cruella. From the very beginning I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people. But I wasn't for everyone. Cruella de Vil.
Cruella
no, de ser un dàlmatas. Aquí,
que dolenta, dolentota.
Sí. Aquí havíem vist ja una versió en carn i ossos on era la Glenn Close la que feia de Cruella, però gran. I aleshores, ara del que es tracta és que anem a veure com va néixer Cruella de Vil. I aquesta pel·lícula de Disney és la que ens ho explica. I aquesta veu que escoltàvem és la d'Emma Stone, que realment fa una interpretació que és realment espectacular. Molt bona.
És que hi ha bones actrius, perquè està acompanyada també, ara m'avanço...
de l'Emma Thompson, que fa de baronessa, que acabarem veient quina és la relació que tenen entre totes dues. La pel·lícula, bàsicament, el que veiem és l'Emma Stone com és de petita, i Cruella és el seu alter ego, és a dir, és una nena, podríem dir que diferent, perquè té uns dots diferents, té unes capacitats diferents de la resta dels altres nens, i aleshores ella es crea aquest personatge per sobreviure una mica als atacs que té a l'escola. I li acaba agradant més qui és Cruella que no pas la bona nena que està vivint només amb la seva mare. Amb la Emma Thompson, que fa el paper de baronessa, és... un paper que jo diria que queda molt bé, és a dir, a veure, com que partim de la base que ens agrada l'Emma Thompson,
sí,
que ens agrada molt l'Emma Thompson, doncs ja tenim molta cosa guanyada. Però ella, és a dir, diguem-ne que ho fa fantàsticament bé, és un dels personatges més importants, sinó el més important que en aquest moment té la moda a la Gran Bretanya, i a partir d'aquí Emma Stone aconsegueix entrar a treballar amb ella i anirem veient com es va complicant la relació entre totes dues. La producció és a Disney, de fet aquesta pel·lícula es va estrenar simultàniament a Disney Plus i també als cinemes. El Disney Plus el que s'havia de pagar era una miqueta més els que estaven ja subscrits per veure aquesta pel·lícula, i ha arribat un moment en què la tenen ja al catàleg general. Encara es pot veure algunes sales de cinema, és a dir, qui la vulgui veure en pantalla gran haurà de rebuscar la cartellera de la Vanguardia, veure on està i anar-hi. Si no, pots fer també aquesta opció. La pel·lícula t'haig de dir que està molt bé, és a dir, Disney ja ha posat
simpàtica,
tot el que havia
no?
de posar.
Exacte. Podríem dir simpàtica.
I a més, aquí, com que ja havíem vist la Cruella de gran, ara anem a la Cruella de petita, i aquí obre opcions a que, evidentment, després de l'èxit que ha tingut, que puguem anar continuant. Jo diria que és molt bona, tu passes molt bé veient-la.
Bones actrius, tant, ben feta,
bones actrius,
garantia de Disney.
El guió està bé, ambientat a Londres als anys 70, és a dir, que té tota una sèrie d'històries que el que fan és que l'estètica Disney que volia posar i que poden recordar tant la pel·lícula de Buixos i Mars com la pel·lícula de la primera versió que hi va haver de Carn i Ossos, no et decebi gens ni mica.
Escolta'm, em sembla que l'aniré...
Passa molt ràpid, a més, t'haig de dir.
O la miraré
de casa. Això, sí. Sí, tens les dues opcions, el que t'agradi més i el que als oients els agradi més.
I en família, que està molt bé.
Sí, aquesta va ser la després del tot el tema de la Covid, que va ser, diguem-ne, que la primera gran estrena amb un gran esdeveniment, amb una cadena vermella, vull dir que ha anat sumant diferents coses per passar una mica a la història, però realment el que és la pel·lícula en si, si deixem davant totes aquestes històries, són elements suficients com parlar-hi, i a més per les interpretacions d'elles dues.
Exacte, bones actrius. Doncs Josep Maria Morros, demà, sèrie televisiva.
Sí, i com encara tenim una miqueta de ganes d'estiu,
sí?
Una mica lligat amb això.
Ah, molt bé. Mira, doncs va, fins demà.
Fins demà.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
Mirar el cel amb adalits i descobrir totes les històries que ens explica la Laia López és una de les propostes que fem al cap de setmana. La Laia és física, teòrica i membre de l'Associació Astronòmica de Sabadell. Laia, molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui jo crec que entrarem en una dimensió desconeguda gairebé, perquè parlarem de forats negres. De fet, volem parlar i comentar aquests anells detectats al voltant d'un forat negre que es va fer fa uns dies, fa unes setmanes, i que voldríem primer que ens comencessis explicant què és un forat negre.
Un forat negre és un objecte del medi celeste, és com un, de fet és el final d'una estrella. Quan una estrella es mor, si aquesta estrella és molt massiva, el que passa és que tot el material, diguem-ne, es concentra en un punt, i aquesta densitat el que crea és el que diguem un forat negre. I aquest forat negre és un astre molt particular perquè tota la matèria que s'acosta a aquest forat negre a partir d'un cert límit, doncs se'l menja, diguem-ne. Aquest material queda cretat al voltant del forat negre i aquest forat negre doncs s'acaba passant, diguem, tota aquesta matèria.
Per tant, no sabem què hi ha més enllà d'un forat negre.
No sabem què hi ha dins d'un forat negre.
Dins d'un forat negre. El que sí que sabem és aquesta imatge que ha aparegut ara al voltant d'un forat negre, justament, i que són aquestes anelles. Què és el que s'ha trobat?
El que s'ha trobat és en un sistema binari que s'anomena B-404 Cygni. Doncs aquest sistema és d'un forat negre i una estrella, i el que fa aquest forat negre és doncs agafar el material de l'estrella i anar-lo acretant, és a dir, se'l va anar menjant el material d'aquesta estrella. I el que hem vist de sobte són uns anells al voltant d'aquest forat negre, i no s'entenia massa bé doncs què hi feien aquests anells, com és que estàvem observant aquests anells en uns observatoris de la NASA que utilitzen rajos X per estudiar aquests forats negres, i doncs no sabien què fan aquests anells i com és que sortien al voltant d'aquest forat negre.
De fet, diríem que els forats negres es van observant i casualment, pràcticament, no, ha sigut que han aparegut aquestes imatges,
sí,
no han estat buscades. i aporten informació. Aquesta informació és algun pas endavant amb tot això? Perquè suposo que és un dels grans misteris descobrir què són aquests forats negres.
Exacte, doncs aquests anells no se sabia massa bé què eren i de sobte es va anar estudiant i es va acabar arribar a la conclusió de que aquests anells el que són és com una espècie d'eco de llum, que el que fa és que aquesta energia d'aquest forat negre, que en el 2015 va haver-hi com una espècie de ràfaga, doncs ha anat rebotant en els núvols de pols interestel·lar que tenim entre nosaltres i aquest forat negre. És a dir, el que estem veient en aquests anells són tots els núvols o, diguem-ne, el ressò d'aquest medi entre nosaltres i el forat negre. I el que ens dona això, informació, és què hi ha entre nosaltres i el forat negre.
Què hi ha entre nosaltres i el forat negre? De totes maneres, suposo que és difícil acostar-se amb un forat negre, perquè t'acabarà sí. empassant segur. Per tant, haurem de guiar-nos per aquestes informacions que ens van venint, com ara mateix, no? Rebotades, es fa difícil d'explicar. Tu ets molt jove, Laia, 22 anys, em deies ara, però en canvi tot aquest món t'apassiona.
M'encanta. Des de petita, que bueno, vaig començar a mirar el cel i em va encantar el món de l'astronomia i els forats negres és un dels temes que més m'agraden entre aquest àmbit.
Que clar, és que és realment entrar en aquesta dimensió desconeguda que t'estàvem dient abans. Doncs escolta'm, anirem descobrint més coses del cel, de l'espai, i tu ens les explicaràs, Laia, fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Quantes vegades al demanar un cafè ens ha posat un sucre amb una frase al sobret que ens ha agradat llegir i ens ha fet reflexionar? O quantes vegades ens hem quedat embadalits llegint les frases del Mr. Wonderful? I en canvi, quan parlem de pensament filosòfic, ens espantem. Pensem, uf, quina mandra. Doncs volem superar aquest prejudici. Montse Crispín és professora de filosofia a la Universitat de Barcelona. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia.
Suposo que no anava massa equivocada, no? És allò de dir, ui, ara filosofia. Quin rotllo.
Clar, és... Noemí, és el prejudici, no? Perquè justament, no? Tenim una idea, o potser ens ha arribat la filosofia d'una manera, doncs, potser no molt adequada, no? Que no són aquestes frases petites que potser, doncs, això, no? Ens desperten, no? Amb el sucre, amb el cafè, sinó que és una mica, doncs, de cop i volta trobar-nos amb un, doncs, una constel·lació de noms, sí. i d'idees desconnectades i bé, no? Doncs això va construint, no? Aquest prejudici, és confondre filosofia amb història de la filosofia.
Clar, i perquè de fet molta gent pensa, i de què em serveix? És a dir, per què em faig amb això? I serveix molt.
Sí, però fixa't, la pregunta potser és errada, sí? Si busquem el per què serveix tot, és una mirada utilitarista, no?, de la filosofia. Però per què no canviem la pregunta i parlem del valor de la filosofia?
I com es troba aquest valor de la filosofia?
Doncs el valor de la filosofia el pots trobar a poc que pensis que estàs filosofant. El que passa que no ho estàs fent, això, no?, amb tecnicismes o amb, no sé, no?, amb grans sistemes. Ho estàs fent en el moment en què, doncs, et trobes amb una molèstia, amb un problema, amb un dilema. I d'aquests en trobem cada dia.
Clar, és molt més quotidiana del que pensem.
Totalment, totalment.
Constantment estem trobant-nos amb dilemes filosòfics, en el dia a dia.
Completament.
El que passa que no els hi diem així.
Clar, però és... aquesta idea, no?, que a mi m'agrada pensar-la d'aquesta manera, que és quan alguna cosa del nostre dia a dia no encaixa.
Que això ens passa molt sovint.
Molt. I llavors ens torna al cap. I llavors és quan fem una reflexió sobre, no sé, una acció que hem fet o hem deixat de fer.
Una mentida que hem dit, per exemple.
Una mentida. I això és una pregunta moral.
Ho havia d'haver fet, no? Havia de mentir? Em sento bé després d'haver mentit?
És això.
Tot això seria pensament filosòfic?
Això és filosòfic. Això és filosòfic. I per tant estem fent aquesta tasca filosòfica.
Que de fet cada vegada més la gent se n'està donant compte i llegia que moltes empreses estan agafant filòsof per reorientar la seva manera de produir. Què ens ha passat? Això és bo, suposo, no? Estem fent un pas endavant de reconeixement al pensament?
Bueno, potser és aprendre justament a desaccelerar. I també pensem, que la filosofia és fonamental en temes que potser, doncs, els nostres oients no els tenen al cap, no?, quan parlem de filosofia. Per exemple, les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, demana no només de tècnics i de científics, sinó demana de la filosofia. Haurem de prendre, per exemple, decisions davant dilemes d'aquesta intel·ligència artificial aplicada, no? Per exemple, pensem, cotxes sense conductor. Haurem de programar perquè prenguin decisions. I aquí està la filosofia.
Que és que és el que estem dient des del principi, és molt més quotidiana del que pensem.
Totalment.
I no ens ha d'espantar pensar.
No.
Això fa por a vegades, eh?
Sí, clar, clar que fa por, no? Perquè el més fàcil és deixar-se portar, no? I justament, no? Pensar, doncs, que les coses ja estan bé com estan. Però és el que deia, no? Aquest desencaix, aquesta molèstia, ens l'empenya, doncs, això, no? Aquesta reflexió i potser a canviar les coses.
Que tu deies que, per concloure, recordaries la frase d'un filòsof italià.
Sí, d'Antonio Gramsci, que té una reflexió, justament, no? Quan diu, bueno, hi ha un gir lingüístic que tots i totes, doncs, coneixem, no? El prendre les coses amb filosofia. I això ho diu tothom, no?
Sí, sí. No, ja. M'ho vaig aprendre en filosofia aquest any. Això. Aquest curs començo i m'ho prendré tot en filosofia.
Clar, i el Gramsci, no, feia la reflexió de dir, bueno, d'una banda ens està dient, bé, doncs, resigna't, no? Conforma't. Però a la vegada també ens convida a intentar reflexionar, donar raons, trobar, justament, no? Ell parla d'allò que és racional, el raonament més que no pas els instints.
Mm-hmm. Doncs amb aquesta idea ens quedem, però ens agradarà sempre tancar aquesta secció amb una recomanació bibliogràfica. Mm-hmm. I en aquest cas, què ens recomanaries per llegir?
Doncs mira, en aquest cas recomanem als oients el llibre de Thomas Nagel, que el trobaran, de fet, en català, i que porta per títol Quin sentit té tot plegat? Brevíssima introducció a la filosofia. Això està editat per Obrador Edendum.
Doncs amb aquesta recomanació bibliogràfica ens quedem, i també amb la idea de que ens hem de prendre les coses en filosofia.
Sempre.
I des d'aquí intentarem fer-ho. Montse Crispín, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemi Polls.
Isabel Vinaixa, escolta'm quina música més maca ens has triat, eh, per aquesta temporada.
T'agrada?
Molt, m'agrada molt.
He volgut fer un canvi. No estic molt acostumada encara perquè em costa escoltar-la, però és que em dona una energia.
Sí.
Tinc unes ganes d'explicar-vos coses. Sí, que sí, per despertar la gent.
Ah, exacte, per rematar-ho tot.
Bon dia a tothom, per cert.
Bon dia. Estàs moroneta, eh?
Bueno,
Sí, t'has sentit bé aquest estiu.
Tu també, eh? Tens bon color.
Bueno, mira, hem fet el que hem pogut, no?
Sí. El que m'han deixat.
El que t'han deixat.
Perquè amb tot el que està... No cal dir res.
No cal, tothom
ja sap del que parlem, oi?
Sí, senyor.
Perfecte.
Escolta'm, però la música és terapèutica. Per qualsevol situació.
Exacte, ara ho has dit.
I nosaltres farem teràpia, però recuperant temes d'una manera especial.
A veure, ja saps que a mi m'agrada molt, ara diré emmerdar una mica la cosa, és a dir liar-la. A veure, a mi saps que m'agrada moltíssim la música, però jo avui el que us portaré aquesta temporada és versions de cançons molt, molt, molt reconegudes. Llavors intentaré buscar o versions que siguin de seguida, dir, home, sí, ja sé quina és, o dir, moment, què és això? Oh, uau! O uau, o ja la coneixia, o no m'agrada. Jo intentaré que sigui un ventall molt ampli. I aquesta secció li he posat un nom. Aquest cop tinc nom, no?
Molt bé, nom. Perquè ja l'hi posarem, no?
Sí, ja li posarem. Doncs aquest cop l'hi he posat. I es dirà així de senzill, es dirà... Fem play. I clar, igual que fem play, doncs fem play, sisplau, fem play i que soni la primera, sisplau.
When the night... Què et sembla? Home, un clàssic.
És un clàssic.
Que no l'hem escoltat de gaire.
Exacte. És un clàssic de l'any 61. Ara bé, tu potser t'estàs pensant qui és aquest senyor que està cantant? Tu sí. Potser em diràs Otis Redding? I jo et diré, no és l'Otis Redding, eh? No és la... Si assembla...
S'està convertint en un monòleg, eh? No he contestat res, jo, cara.
No, ja m'ho dic... No, que no em coneixes, que m'ho dic tot jo.
Tant, clar.
Endavant,
que sí,
Isabel.
Aquí està la gràcia.
Isabel, no és l'original. Sí que és l'original. Sembla... O sigui, sembla Otis, però no és Otis. És el senyor Ben E. King, que és exgrup de vocalista de The Drifters, que és el senyor compositor i cantant d'aquest tema. El que passa que el senyor Otis Redding la va fer, diguem, més arxifamosa l'any 64. Estem parlant d'un himne pels amants de la música americana. Una lletra que t'abraça, que t'agrada, una que acaricia el blues i el soul, però que va ser composada per un grup de gospel, però que també parla, diguem, d'un tema una miqueta complicat, que és dels esclaus recol·lectors del cotó. Llavors és un tema una miqueta, diguem, delicat de tractar. L'ha versionat moltíssima gent. Seal, John Lennon, U2, Tracy Chapman, el gran Elvis, Pitingo... Però jo vull, a banda de portar-te, evidentment, l'original, vull que escoltis aquesta versió que ha fet un noi croner conegut a les xarxes socials com a Matt Johnson. Fem play, sisplau.
When the night has come. Que bé que sona, no?
Sí, sona molt bé. Acaricia la cançó. Aquesta cançó és que... Aquesta lletra, jo crec que tothom que l'ha cantat l'acaricia molt bé. Escolta'm una miqueta més i després et parlaré de com acabarem. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as she stand by me. Doncs amb Stand by me, exacte.
Què ens has de dir?
Doncs, a banda d'aquest tema que ja n'he parlat, vull acabar amb una versió que començarà molt diferent, que després de seguida la coneixerem, que és cantada pel gran... És que aquest home m'agrada tant. Ja segur que l'has hagut, Isabel, la poses moltes vegades. Que és el gran Gregory Porter, que és el gran compositor nord-americà de jazz i de soul, acompanyat del trompetista i croner Till Brunner, que és alemany. Han fet una versió tots dos junts, que m'agradaria acabar el programa d'avui. I la setmana que ve doncs ja en portarem una altra, no?
Doncs va, vinga, la deixem sonar.
Oh, i tant, mira que sensual.
Mira.
Ara ja hi som. Ara ja pots... Aquí potser sí, no, sí. Però...
No, ja la reconeixes, aquí ja.
Oi que sí?
Sí.
Doncs vinga.
Isabel, que passis bona setmana.
Igualment, adéu, Noé. Adéu a tothom.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. And oh, stand by me. Oh, darling, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea, well, I won't cry. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. And oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me.
Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, oh, stand by me. Stand by me.
Bon dia a tothom, són les